Vera, l'operador de veritat, us ofereix el pop-up de Catalunya Ràdio.
La teva vida ja és digital. Viu-la al pop-up. Pop-up amb Mariola Dinarès. Hola, Mariola.
Hola a tothom, la IA ens ajudarà a ser més productius i també ho farà en català. S'estan barrejant moltes coses quan es parla d'intel·ligència artificial. Us he de dir que la IA ens ajudarà a ser més productius i que també ho farà en català, però això anem per parts. Google ha incorporat el català a Palm 2, el seu nou model d'IA. Gràcies a això, 25 nous productes de Google, entre ells Bard i Chirp, tindran la nostra llengua. Sobre la productivitat, alguns exemples que hem vist els últims dies. Microsoft Designer, sí, Canva no es posa les piles, li menjarà tot el terreny. En lloc d'anar a buscar fotos i aplicacions, amb Microsoft Designer, dissenyar es converteix en un diàleg màquina-persona. Posa'm una platja assolellada, més colors, més brillants, en format quadrat, que hi posi 23 de juliol, eleccions, vota. D'altra banda, Google ha presentat les seves noves eines i en els documents es van demanant opcions i en el cas del Gmail i la IA permet ordenar i demanar correus i seleccionar-los de forma immediata, sense lupes ni cercadors. Un exemple de la productivitat que porta la IA i el tractament de dades ha estat l'exitós mapa de cerca de resultats i el pactòmetre proposat per TV3 i per aquesta casa, per Catalunya Ràdio, al portal de notícies 324.cat. De les eines més profitoses d'una nit electoral molt complicada. Va, saludem la nostra IA. Hola, Enric.
Hola, Mariola. Precisament parlarem amb dues de les persones que van treballar en aquesta solució pràctica i que molta gent va viralitzar per xarxes. Amb l'expert Xavier Tomàs veurem si les millors campanyes a xarxes socials s'han traslladat amb victòria a les urnes. Analitzarem també la realitat augmentada ahir a TV3 i la tele amb Mariola Cubells.
Bé, a l'hora de tractar dades, una de bona i una de dolenta, les enquestes no van afinar massa, en canvi la IA ens va solucionar el dia. Penseu-hi, anem per feina.
N'hi ha que depenen de si agraden a les xarxes, n'hi ha que es concentren en allò que els fa sentir-se bé. No perdis el temps. N'hi ha que s'informen sempre amb Catalunya Ràdio. El món avui és digital, qui vulgui entendre'l bé. Que escolti el pop-up. Un circ on un algoritme et diu què has de fer. La Mariola et dona les eines per obrir la ment. I així funciona el món.
Pop-up amb Mariola Dinarès. Connecta't a l'entorn Pop-up. Som Pop-up Cat Ràdio a totes les xarxes.
Jornada intensa i una nit boja, és normal llevar-se l'endemà amb la sensació de ressaca. Avui, dilluns, és dia de ressaca electoral i alguns candidats i candidates s'han llevat amb les calces al cap i amb algú dormint al costat que no saps ben bé d'on ha sortit. Això potser ha passat, però clar, no han tingut temps perquè després han vist que Pedro Sánchez convocava eleccions el 23 de juliol i és allò, no?, que estàs de ressaca i tens un dinar amb la família. O sigui, tu estàs allà de ressaca, amb les calces al cap, diu, no, no, que tinc un dinar al migdia i he d'estar polit. Bé, doncs això com a l'escena de la mítica pel·lícula Resacón en Las Vegas, aquesta cançó sortia, es diu Ride Round, és de Florida del 2009. I amb aquesta cançó saludem a la persona amb qui més ens agrada parlar quan hi ha eleccions, Xavier Tomàs, hola.
Estava pensant que aquesta música és ideal per a dies com avui de ressaca, Mariola?
Sí, però no ens deixen acabar de gaudir perquè ara ja ens hem de tornar a posar. Hem de tornar a prémer el botó de zero. Què ha passat? Què està passant? Com estàs vivint això?
No ho sé, la veritat és que encara no ho sé, perquè pensava que tindríem uns dies o hores o minuts de desconnexió i no.
Clar, a veure, Xavier Tomàs és expert en xarxes i comunicació política. Porta setmanes i mesos analitzant els polítics de quina manera s'estan exposant a les xarxes socials, no només a Catalunya, sinó més aviat, has posat molt l'ull en tot l'estat espanyol.
Sí.
I ara has de començar a pensar en precampanya una altra vegada. Com s'ho faran? Sí. Perquè és molt estressant, això, no?
És molt estressant. A més, la part bona és que cada campanya també serveix per aprendre, no?, de bones lliçons, lliçons no tan bones, però sí, a més, tot torna a començar de zero. A més, la llei electoral fa, per exemple, que no puguis fer publicitat ara que tornem a estar, Mariola, en precampanya, és a dir, no fa ni un dia que estàvem en campanya, tornem a estar un altre cop en precampanya, torna a pensar en anuncis, per tant, és una bogeria absoluta.
Què vols dir, que no poden fer publicitat en precampanya?
Clar, perquè pensa que d'aquí 9 dies han de fer coalicions electorals un altre cop, és a dir, és que és realment horrors.
Llavors, tu ara, clar, igual algú t'està trucant ja perquè l'ajudis en aquesta precampanya. Has rebut trucades ja?
Encara no, però prefereixo no mirar el mòbil perquè si no...
Clar, i com va el tema de la publicitat a les xarxes socials? Perquè, per exemple, si es detecta que es fa una campanya, no sé, el dia de reflexió, entenc que et poden penalitzar,
sí,
no?
Sí, se denuncia a la Junta Electoral i com que la Junta Electoral està, diguem-ne, permanentment reunida, o en tot cas algú de guàrdia, és molt ràpid que emetin resolucions sentenciant en contra d'aquella acció.
Clar, però a vegades són automatitzacions que igual t'ha programat algú que no sap qui aquesta... Crec que li va passar al Partit Popular aquesta vegada.
Un error humans de que algú s'ha equivocat programant l'anunci.
Clar, ha programat l'anunci, no ha pensat que era reflexió i aquell dia algú es troba a les xarxes un anunci del PP en plena jornada de reflexió
i
això és multa, no?
I a més, a vegades, quan posa allò de tal dia a les 00 hores, és molt fàcil que les 00, saps? Siguin
clar.
De...
Clar. A veure, quan et vam trucar, vam demanar que ens fessis una anàlisi de les millors campanyes a xarxes, també dels pitjors errors i de com tot plegat es reflectien els vots. Ara, després de l'anunci de Pedro Sánchez d'avançar les generals, ens ho podem prendre com un manual de lliçons.
Sí.
És a dir, ara és el manual de com heu de fer en aquesta precampanya, no? Què és el que més destacaries d'aquesta campanya que hem passat a nivell d'estratègia digital?
En l'àmbit de xarxa jo destacaria tres coses. Una, ha sigut la campanya on TikTok ja la gent que tenia dubtes ha deixat de tenir-lo. És a dir, igual que l'any 2008 la gent que tenia dubtes a Twitter va deixar de tenir-ne. De fet, TikTok comença a ser una xarxa entre cometes vella, és a dir, ja no és un gueto exclusiu per a la gent extremadament jove, no? Els joves comencen a veure que allò és territori, diguem-ne, no només seu. Per tant, això, de fet, TikTok d'aquí a poc segurament començarà també a tenir anuncis polítics, que ara no em permet. Segona, tot el que és l'àmbit, Mariola, dels podcasts. És a dir, els polítics comencen a veure que les seues xarxes socials, com que tenen molts seguidors, també serveixen com a creadors de contingut. És a dir, un polític, quan té molts followers, també pot crear ell contingut, no? I per tant, això també pot ser una forma també de guanyar simpatitzats. I l'última cosa novedosa és que hem vist el gran boom de les enquestes, no tant pensades per a ensenyar una foto, sinó per a fer un dibuix de lo que en aquell client li agradaria que passés. Això ha sigut també un dels grans booms d'aquestes campanyes.
Això com ha anat? Posa un exemple.
És a dir, hem vist moltes enquestes pensades per a més marcar la tendència, o marcar converses, o marcar tertúlies, o marcar mitjans per a vull que passi una cosa, que no tant, diguem-ne, per a intentar mostrar una foto teòricament verídica d'aquell dia, setmana, etc.
Ara anirem a repassar coses, perquè serà també com una mena de classe magistral del que es pot fer, però hi ha algú que realment tu anessis dient, sobretot de l'estat espanyol, de dir que ho fa tan bé? Perquè jo he vist que feies molts tuits i anaves comunicant gent que ho feia molt bé i que s'hagi fumut una patacada descomunal.
Sí, és clar, és que de fet a nivell xarxes socials fer-ho bé. Un exemple, penso l'alcalde de Cornellà, Antoni Balmont, no té xarxes socials i tot així té majoria absolutíssima, no? O, per exemple, en el cas de Barcelona, el guanyador Xavier Trias no ha sigut qui més campanya ha fet a xarxes socials, especialment a Facebook, sí que n'ha fet més a YouTube i a Google, d'acord? Vull dir que a vegades, i ara sembla que m'estic tirant pedres damunt meu, però fer campanya a xarxes per se no és suficient.
Sí, dono la sensació, jo avui mirant-me una mica així, també analitzant, és això el que jo deia, ara que és una mica microclima també, no? Les xarxes socials.
Ara sí que és cert que ara que estem entrant en període precampanya, horror això, només dir-ho i fa mandra,
clar,
oi? Que
sí, clar, Mariola? Bueno, sí.
Sí que és cert que les campanyes són una inversió, perquè, per exemple, si tu fas uns anuncis o fas una campanya per a captar dades, captar persones, això ja és una base de dades que tindràs per a d'aquí, anaves 6 mesos, no? D'aquí un mes i mig, perquè ja hi som, vull dir que en el fons també s'ha de veure com una inversió per a un partit polític o per a un candidat, que en el fons és com una maquinària que no para. Per tant, no és només com un recurs que es llancen la nit electoral d'ahir, sinó que pots utilitzar contínuament.
Clar, i també és molt diferent anar a unes eleccions generals, no? De quina manera que potser és més fàcil fer una campanya per unes generals que unes municipals, no?
Sí, totalment, perquè a eleccions generals, jo, per exemple, en el meu cas he fet campanyes per a cada circunscripció, és a dir, província, d'acord? Per exemple, penso que en el cas espanyol tenim moltes circunscripcions províncies que són petites i, per tant, molts pocs vots varien, per exemple, el tercer o quart diputat, d'acord? Penso en casos com Lleida o províncies petites, però allà sí que s'ha d'ajustar molt bé, però clar, en el cas municipal són 947 campanyes a Catalunya, 9.000 a Espanya, no? És a dir, a més, hi ha hagut forals, per tant, diguem-ne, a Espanyol són 50 províncies, o 47, a les municipals són 9.000.
Jo he tingut una conversa molt interessant a xarxes, que jo dic que és molt important, això, el tòpic de la persona, les municipals, més que el partit. Hi ha alguns partits polítics que han optat per ensenyar més el partit polític, és el cas d'Esquerra Republicana, els cartells que hi havia físicament als pobles de Catalunya, o sigui, el nom propi de la persona que presentaven estava tan petit que tu passaves en cotxe i no veies ni com es deia la persona, que això està fet expressament, no?
Sí, sí.
Clar, xarxes també l'han fet així, una campanya cap a Esquerra més que cap a la persona?
Sí, també perquè quan ven campanyes municipals, a vegades passa que el partit, diguem-ne, mare, barra nacional, proporciona unes plantilles de disseny, plantilles d'estructura de continguts que són estàndard. I això té la part bona de que ja t'ho proporciona el partit, per exemple, un fotògraf o, per exemple, un dissenyador, té la part dolenta de que, per tant, ha de venir pues, aquella tipografia, aquells logos estàndard.
I, et donen el canva i tu ja
tu canvies tu has dit, com se nota, Mariola, que exacte.
Tu canvies el títol i canvies el nom. I tu creus que és efectiu això o depèn?
Mira, és una bona pregunta. De fet, una de les lliçons que ens en portem d'ahir és que les campanyes van molt més de mobilitzar els teus i intentar, si pots, desmobilitzar els adversaris, que no pas d'intentar que algú passi de votar verd a roig o groc a blau. I les campanyes, de fet, van a això. I, per tant, aquí és quan hem de concentrar els esforços i, sobretot, intentar pensar que és això, és mobilitzar els votants.
Va, anem als exemples. Sí. Parlaves del podcast, els polítics cada cop són més conscients d'això, no? Que les seves xarxes socials són un mitjà de comunicació.
Exacte.
Que tenen un grup de gent que els està seguint, com el que tu dius, no cal obrir més, sinó que els que tinguis els tinguis, no? Que no els perdis, no?
A Barcelona hem vist l'exemple. Hem vist l'exemple d'Ernest Maragall, que va fer una llista de supporters que a cap de dos dies ja va veure, primera, que aquella llista tenia poc gràcia, perquè no, al fons era un word, diguem-ne, amb molta gent, i hem vist Ada Colau fent entrevistes amb gent, amb un format molt proper, amb un lloc que ella controlava, amb una realització que ella controlava. I clar, és molt millor el format d'Ada Colau, que és molt més còmode, que no pas una llista de supporters.
Aquí i l'Ada Colau.
Vaig a confessar una cosa, vale?
Vale, aquí.
Començo una cosa. Amb carinyo, perquè em coneixeu.
Ai, sona malament.
No
la confessis.
He començat dient que aquí he convidat a gent molt coneguda i tenia molt clar que volia que vinguéssiu vosaltres, sense filtres, perquè em representeu. Començo presentant-vos, no? O sigui, sí. Lucy, tu ets la mitjana.
Ella era una mica la mestra de cerimònies del seu podcast, no? I convidava gent.
Clar, és a dir, és un format, és una mena de programa de televisió o de ràdio o de tot, perquè és transmèdia, que fas on tu vols, realitzes com tu vols i, per tant, acabes portant a celebrities o no celebrities en un format que per a elles els és molt còmode al teu terreny, i això és molt millor que no pas formats antics, si m'ho permets, de gent que et dona suport amb una llista que pareix un diari.
Ada Colau ha fet una campanya molt per atraure els joves, no? Jo crec.
Totalment, però també gent gran, per exemple, ha fet una cosa interessant, que ha fet bustiades als barris de Barcelona prioritaris, on hi havia un codi QR on la gent que volia s'apuntava al grup de WhatsApp d'aquell barri. I, per tant, combinant també una campanya molt a xarxes amb arribar a la gent, diguem-ne, pot ser un pèl més sènior, a través del WhatsApp. Per tant, ha combinat cartelleria en paper amb campanya a xarxes.
Una altra cosa que també destaques que ha sigut curiosa és el que ha fet Guanyem Girona, no?
Sí.
L'entrevista més llarga.
Exacte. El candidat de Guanyem Girona, Lluc Salellas, va estar durant 12 hores, diguem-ne, exposat al carrer, perquè ho va fer el carrer Mariola, i també a les xarxes de YouTube, i durant 12 hores 30 persones, diguem-ne, de forma concertada, però també ciutadania, li van preguntar, i llavors va ser com una mena, un híbrid entre podcast / meeting / entrevista, que ha vist moltíssima gent, i per tant és també una forma de reinventar els actes, diguem-ne, perquè post-pandèmia hem vist que la gent ja no va tant, la gent valora més el seu temps personal, i també no va tant a actes, i per una bona forma és tu produir un acte, que en el fons tu, com que tu tries el lloc, l'hora, el format, reduïxes el risc i de cara a la gent li és molt més atractiu. Per això aconsello que els polítics comencin a pensar en les seves xarxes com un lloc on crear coses i crear continguts, tant en directe com en diferit.
Aquí Salelles conversant amb Isaac Pedrós, un esportista sec gironí.
De fet, a la província de Girona som unes 55.568 persones amb discapacitat reconeguda oficialment. Clar, què penses, què sents quan veus una persona amb discapacitat,
se sent l'exterior, no? Se sent que molt viu.
Clar, perquè això està gravat, Mariola, al carrer, perdó, a l'exterior de la seu de Guanyem Girona. Per tant, és un format que la gent pot escoltar, pot veure, i que és molt millor que un acte intern o que un article diari, i per tant és un format molt més atractiu que no pas altres.
És una forma, com deies, de reinventar els meetings.
Exacte.
Venem a una cosa que no tothom ha sabut jugar bé, que és a TikTok.
Sí.
Clar, dèiem això de la... Per exemple, en el cas de l'Ada Colau, avui la gent està fent molta... Hi ha hagut alguns tuits avui que s'han fet bastant virals de no cal que ballis, que no et serveix de res, o coses d'aquestes molt cruels. Tampoc hem de simplificar tant, no?
De fet, jo recordo l'any 2008 quan algun candidat li deia t'has de fer Twitter, em deia no vull fer-me Twitter perquè no vull explicar cada 5 minuts el que estic fent. Això em recorda el que veiem en TikTok. Fer-te TikTok no vol dir ballar. Igual que l'any 2008, Mariola, fer-se Twitter no volia dir explicar cada 5 minuts que estàs menjant o què feies.
No? I no generalitzem perquè n'hi ha algú que li ha funcionat superbé.
Sí. Yo vivo aquí 32 años. Tengo la nacionalidad española mucho tiempo con mi marido. Yo vivo aquí, calle La Paca, Saloma. Muy sucia, siempre, no calle...
Això és el TikTok de Xavier García Albiol.
Sí. Xavier García Albiol ha buscat dos efectes. Ha buscat l'efecte moda, és a dir, igual que quan tu vas pel carrer o les xarxes i veus que molta gent utilitza una prenda, comences a tenir ganes de tenir-la, és a dir, se produeix l'efecte moda, quan tu veus que molta gent parla d'un polític o aquest polític està molt proper a molta gent, al nostre cervell s'activa la mateixa part del cervell, que és la moda. I segon efecte, l'efecte mobilitzar. Hem vist que les campanyes van més de mobilitzar que no pas de convèncer. Per tant, l'Albiol, amb aquest, l'Albiol al seu TikTok, i sobretot a TikTok, té vídeos de molta gent molt diferent i que a priori podria semblar lluny del PP, que diu que el votarà. I això és una de les
claus.
Exacte.
Clar. No, i a més estan fets de forma ràpida, contundent, o sigui...
Amateur, també.
Sí, està com molt pensat, no?, perquè la gent se'ls trobi entremig de la manera, de la dinàmica de TikTok.
I a més, també,
no?
Si em permets, a TikTok, dos trucos que tu saps millor que ningú, que és una, els hashtags són superimportants, i també geubicar molt bé al municipi i al barri que estàs.
Sí, a TikTok la geolocalització funciona molt bé del lloc on ets. Anem a altres xarxes, com ha anat la campanya. Destaques a Josep Maria Vallès, candidat de Junts a Sant Cugat.
Se sent o què?
Hola, bona tarda, què tal? Ens escolteu? Se sent bé? Sí? Sí? Fem-ho bé, fem-ho junts.
Això es cuina amb l'alcalde, no?
Sí. Això és el candidat de Junts per Catalunya a Sant Cugat, que l'altre dia...
Li ha anat bé, per cert.
Sí, ha guanyat. L'altre dia va cuinar un plat amb un dels membres de la llista, que crec que es cuina amateur o així, i en lloc de fer un directe responent a la gent, que això és com més no sé si antic, però en tot cas més clàssic, va fer un directe cuinant, diguem-ne, a quatre mans amb un company de la llista, cuinant diferents plats de forma divertida i parlant de política, evidentment. Entre cuscús i cuscús parlaven de política. Exacte, Mariola, demanen el vot. Sí.
Clar, doncs mira, en aquest cas ha sigut efectiu. Un altre exemple, cal fer campanya a totes les xarxes socials, és la pregunta?
Jo crec que sí, clar. Sempre quan hi hagi massa crítica, val la pena ser-hi.
Bé, clar, Tinder.
Clar.
Tinder ha entrat amb força, l'exemple del PP de Múrcia,
sí,
no?
Sí, el cas del PP de Múrcia va ser el següent. El PP de Múrcia va fer com diferents creativitats, és a dir, dissenys, per a què? Perquè militants del PP se ho fiquessin d'imatge de perfil. És a dir, jo tinc Tinder i en lloc de ficar una foto de lo guapo que soc, bueno, ara no, perquè la campanya m'ha perjudicat una miqueta, doncs me fico una imatge, diguéssim, divertida del PP amb un eslògan de ganxo i, per tant, en lloc de lligar en la meva cara, lligo amb la cara... No, cara no, la imatge del PP durant uns dies. És a dir, és com si cedir això, la meva imatge, la meva cara al PP per fer campanya. I això ha sigut com una forma de fer conya i fer campanya també com els militants del partit.
He de dir que haurà de fer maig en Vox per aconseguir governar.
Sí, sí, sí,
perquè,
sí.
Clar, la majoria absoluta no l'ha aconseguit, exacte, el PP de Múrcia, exacte, per exacte, poc, i, per
exacte,
tant, haurà d'enamorar-se,
sí,
de Vox.
Sí, exacte, exacte,
en aquest cas,
sí,
ha de fer maig. Sí, sí, sí. Per tant, que continua l'activitat a Tinder. WhatsApp, tu apostes sempre molt per WhatsApp?
Clar, i més ara que WhatsApp cada cop ho posa més fàcil. Jo recordo que fa 2 anys crear una llista de difusió per WhatsApp era complicadíssim afegir la gent. Avui en dia que saps, i tu ho has explicat aquí, que WhatsApp comença a tenir aquesta mena d'híbrids de difusió que és semiautomàtic i tal. Que, per exemple, en el cas de WhatsApp, això ho treballa molt el PSC, em posa com a exemples, no? Els casos de Sandra Guaita, que ha guanyat a Reus, o Rubén Viñuals de Tarragona, o l'alcalde de Pineda, Xavi Amor, que tenen canals de WhatsApp. I això, el canal de WhatsApp, no és només perquè sigui, evidentment, la xarxa que més gent té, sinó que ho hem de mirar, Mariola, com a inversió. Què volia amb això? Que la gent, quan dona permís a dir que sí, a rebre missatges, tenint en compte que el mòbil... és un número que solem mantenir molts anys, oi que sí? Ho dones per sempre. Llavors, el que vull dir és que un missatge de WhatsApp que reps ara, potser també el rebràs per campanya espanyola. I, per tant, són com uns diners de campanya, perdó, una inversió de campanya que podràs aprofitar en diferents cicles electorals.
Clar, en el cas, per exemple, de Xavier Amor, que de fet també és molt actiu a altres xarxes.
És ho peta, ho peta.
Sí, i ho personalitza molt perquè crec que li agraden molt les xarxes socials,
sí,
a ell,
sí,
no?
Sí, sí.
Clar, es veu una fotografia que està amb un avi i diu alcalde Xavier Amor. Llavors surt com una mena de peça que diu continua el xat. Tu cliques i diu hola, m'agradaria estar al dia de tot el que passa a Pineda de Mar i tenir línia directa amb l'alcalde Xavier Amor. Prem el botó enviar. Clar, un cop prems, ja està. Clar, hi havia molta gent a xarxes que s'estava preguntant que com era que li havia arribat un WhatsApp que votés alguna cosa. No sé si ho vas veure, això, com a última
sí,
hora.
Sí, això ja és un punt, a més, per mi, jo no ho he fet, és massa agressiu, perquè això ja és... Estem parlant de, segurament, gent que a través de sistemes de mailing va ser dir dades, per exemple, a una empresa privada, i algun partit potser ha comprat aquestes dades de mailing i ho ha fet així. A mi això em sembla més agressiu, però bueno, cadascú...
Això no és massa ètic.
Jo no ho
aconsello. No estem parlant del mateix, no estem parlant d'una fotografia del polític i
ara,
tu ho acceptar.
Sí que, per exemple, sí que hem vist, per exemple, el cas d'Esquerra Republicana, que ha fet, i crec que també ho ha fet el PSC, que ha sigut trucades mixtes entre persones i robotitzades per animar la gent a votar. I
telemàrqueting.
Híbrides, perquè algunes les feien voluntaris, altres dirigents i altres ho feien robots. I, a més, algunes d'aquestes trucades, en funció de la resposta d'aquell ciutadà, si en funció de la resposta se li posava algun dirigent. És a dir, hi ha com una mena de sistema, per això dic, Mariola, que és híbrid, en funció de lo que respons i en funció de la mesa electoral on et toca votar, de si és estratègica o no, t'acaben derivant per a que potser l'Oriol Junqueras, en el cas d'Esquerra,
sí,
o el Jaume Collboni, en el cas del PSC, t'acabi trucant per demanar-te el vot. Això, per exemple, va passar en el cas del PP d'Andalusia, però en aquest cas dels municipals sé que tant Esquerra com PSC han treballat a diferents escales, diguéssim, aquest sistema de trucades híbrides en algunes seccions censals estratègiques per intentar incrementar els vots.
Clar, no, mira, tant per curiositat et quedes, no? Si diu, hola, sóc el que podria ser el teu alcalde, i et quedes o penges.
O penges.
No sé. Bé, alguna cosa a destacar. Per exemple, d'Esquerra Republicana ha fet servir els espais de Twitter Spaces, previ debat de TV3.
Hola, bona nit a les dues. Quan passen 5 minuts, de 2:15 de 10, estem ja hem començat aquest Space, un nou format que hem començat aquí a Esquerra Barcelona per... una mica de prèvia del...
Normalment
del
estem mirant. Ahir, per exemple, estaves mirant els especials d'eleccions amb el mòbil a la mà si en aquell moment s'activa, que va passar en aquí gent que fa espais de Twitter i comença a conversar a nivell polític, tu clicaves a veure què estaven dient paral·lelament. Era molt efectiu això, hi havia unes 300 persones en un espai de Twitter que vaig veure que estaven comentant la jugada.
A més, Mariola, quan, ara que hi ha, perdó, ja fa anys que hi ha la moda de quedar per a seguir debats electorals, si un partit polític munta una mena de festa virtual...
Perdona, això es fa? No només per la final d'Eurovisió, sinó per debats electorals.
Bueno, jo crec que se fa virtualment, però en tot cas, com a mínim la gent pensa de que si hi ha un debat potser ha d'estar online físicament o no físicament, amb una pizza amb pinya, no? Sí. Però, o sense pinya, no? Però vull dir, clar, si un partit polític d'alguna forma munta aquesta mena d'espai virtual, doncs pot ser també capitalitzar part d'aquest debat a les xarxes sobre el debat. I si a més tenen l'oportunitat de poder parlar amb algun dirigent mentre està assessorant el candidat, no, o l'acompanya en maquillatge, doncs crec que és una opció que té un punt de ganxo.
Clar. Va, en el cas de Telegram, o sigui, jo, per exemple, que faig entrevistes com molt tècniques o coses tecnològiques, cada vegada hi ha més canals de Telegram molt específics i la gent està parlant molt de la importància que tenen aquests canals de Telegram. En el cas dels polítics, crec que hi ha hagut un canal que es diu ERC-tivistes, no?, d'Esquerra Republicana,
sí,
no?
Sí, Esquerra Republicana, i especialment des de que té el govern en solitari, treballa molt bé tot el que és enviar als seus grups d'activistes i militants missatges perquè facin difusió. És a dir, el govern aprova una cosa. Molt bé, doncs el partit fa dissenys, creativitats d'aquella cosa, s'envien als activistes perquè facin difusió, sí, tant a nivell personal com a nivell de los comptes d'Esquerra, cada poble, cada comarca, tal i qual. I això, la forma de que arribi a cada poble i a cada activista és bàsicament a través de Telegram. Per tant, Esquerra Republicana, diguéssim, és segurament dels partits que millor utilitza Telegram per a de forma piramidal vertical, de dalt cap a baix, fer arribar els dissenys i els materials i els missatges d'allò que fa el partit cap a les bases.
També dius que cada any admires molt un estudi, Xavier Tomàs,
sí, sí,
sobre xarxes socials a Espanya, que ens diu moltes coses sobre això. Què destacaries?
Sí, sí, l'estudi de consultoria IAB és segurament l'estudi de referència a Espanya. Se publica cada maig, amb el qual el tenim recent sortit del forn. La novetat d'enguany és que amb el rànquing de les xarxes socials més utilitzades a Espanya, la primera, evidentment, segueixen, com no, WhatsApp. La segona és Instagram, fins ara ho era Facebook, atenció, Facebook no ha muerto, tot i que
estan
empatats.
WhatsApp, Instagram, seria?
La tercera és Facebook, la quarta és YouTube i la quinta és Twitter i la sexta és Telegram, d'acord? Per tant, com a notícia és que Instagram ha destronat a Facebook, que fins ara molta gent la donava per morta, però no, Facebook encara aún està molt viva.
Tu que sempre segmentes per gèneres i sobretot per edats,
sí, sí, sí.
S'ha notat amb les edats, segons les xarxes que més han utilitzat?
Totalment, de fet, jo t'animaria a que preguntessis a algun alcalde que utilitzi igual Facebook i Instagram, que et digui si renunciaria a Facebook. Ara, per exemple, que acaba de sortir d'una campanya electoral segurament molt moguda. Estic segur que et dirà que no renunciaria a Facebook. Segurament et dirà que no renunciarà a res, però tampoc a Facebook. A dia d'avui, no dic d'aquí uns anys o fa uns quants.
Està intentant rejuvenir i veure què passa amb Facebook. I la companya que començarà a la General seguirà les tendències que hem vist en aquesta?
Sí, de fet, de cara a la General jo prevec dues coses. Primer, això que et deia, anuncis molt segmentats, especialment a les províncies petites. Pensa, per exemple, que a les províncies petites on l'últim partit se jugarà, vull dir, la tercera força serà Vox o serà Sumar o serà Podemos, en funció de com acabin les col·lisions que s'han d'entrar allà, perquè estem en període preelectoral, quina bogeria, Déu meu. Però, això, anuncis segmentats per províncies, i segona, també l'ús del tema de la intel·ligència artificial, és a dir, podrem veure spots, anuncis que han sigut fets amb imatges, abans ho explicaves a la intro, fets de forma verbal, és a dir, que tu dient-li a una IA, fes-me una imatge d'un bosc no sé què amb un camp, i que aquest camp fet per una IA pugui ser la creativitat que tu utilitzes per fer anunci a Sòria. Dic Sòria en lloc de dir Albacete, no? Vull dir que, és a dir, si tu has de fer un anunci per a un target molt petit d'una província molt concreta d'Espanya, en lloc de buscar un banc d'imatges o estar tota la tarda buscant un fotògraf que t'ho faci, doncs potser li dius a una IA que et faci aquell
anunci. Per tant, estàs d'acord amb mi, no?, que dic que totes aquestes eines el que ens ajudaran a ser més productius, no?
Això espero, això espero.
Ben utilitzades. Escolta, una cosa, de tot el que va passar ahir, i ara amb l'ull mirant cap al dia 23 de juliol, potser, no sé si la gran el gran senyal o el que hem d'analitzar més és Barcelona, no?, a nivell de xarxes socials, perquè, clar, tu dius, Trias no ha fet servir massa xarxes socials, més aviat ha estat discret, i el que ha fet és més aviat carrer, o sigui, el de sempre, o sigui, ha sigut superclàssic. Ada Colau, o sigui, ha fet una campanya brutal, anant a buscar influenciadors, anant a buscar tiktokers, anant a buscar la gent que està movent les xarxes actualment. Clar, jo, per exemple, mirat així, pensava, és que guanyarà, però de carrer Ada Colau. Jo pensava, mirant només les xarxes socials, la impressió que et donava era aquesta.
És que fixa't una cosa, Mariola. A les eleccions hi ha un partit que és el 50% que ningú té en compte, que és l'abstenció. És a dir, quan posem gràfics electorals, oi que tots tenen la forma de semicercle? Els gràfics electorals haurien de tenir la forma de cercle sencer perquè ningú pensa en que hi ha mig cercle que també és un rival teu, perdó, rival o soci, segons com se miri.
En aquest cas, clar.
El que vull dir amb això és que si tu mires, és a dir, tu agafa el meeting que vulguis de Trias, de Colau o de Collboni de fa una setmana, el que vulguis, veuràs molts pocs missatges cridant de forma contundent a la mobilització. En canvi, tu agafa el meeting que vulguis del PSOE, PP o, per exemple, PNV de fa una setmana, el que vulguis. Criden molt més a la mobilització. Què vull dir? Que a Catalunya solem, aquesta campanya, hem utilitzat menys tècniques per a mobilitzar que no pas a altres territoris. I jo crec que això també ha explicat part del diferencial de participació inferior a Catalunya respecte a Espanya. I segona, perquè ens hem vist en un context que la campanya ha sigut molt nacional en termes espanyols de missatges. I, per tant, el fet que a Catalunya no estem acostumats amb això, ni tampoc a dinàmiques de campanyes espanyoles, de demanar el vot, mobilitzar, etc., no quedis a casa, etc., això també ha alterat el resultat. Perdó, ho ha influït en el resultat que no estem acostumats a que la mobilització o l'abstenció és un partit polític amb el qual també t'hi has d'enfrontar.
No, i s'han tirat molt de cartells, molt de bústia, per això, per molt exemple, de paper...
Per exemple, jo amb la majoria de candidats he treballat spots només per a l'últim 4 dies de campanya demanant només el vot en 30 segons. Això és super, super... Per exemple, amb un candidat recordo dir, diumenge he dedicat 5 minuts a votar tal persona. Clar, i només amb aquesta frase, perquè això és superimportant, perquè per a la gent no polititzada, votar, diu, ahir era l'última...
Mobilitzar la gent que vota.
Clar, perquè ahir feia molta calor, la gent va anar a la platja, o va anar a dinar, o tenia ressaca, o el que fos.
No, i que hi ha molta desafecció política.
Exacte.
O sigui, això és així.
Però què passa? Com que per un polític no votar és un pecat, no entén que per a un ciutadà de carrer no votar sigui la cosa més normal del món.
Ha faltat inspirar les noves generacions dient la importància que suposa en posar un vot en una urna, no? Perquè,
totalment.
No, vull dir, són gent que no ha viscut ni el postfranquisme. No, s'ha d'explicar més això.
I cal també que els governs siguin molt més participatius. És a dir, tenim governs avui en dia que estan acostumats a rebre peticions per cartes i per fax quan la gent ja és digital. És a dir, tu no pots demanar a la gent jove que voti quan els governs de tot color no estan adaptats al seu llenguatge, continguts, maneres de fer, de treballar, de comunicar, a fa 40 anys, clar.
I Xavier Tomàs, per acabar, així com una cosa genèrica, clar, evidentment, la dreta li ha anat bé. Clar, penso en Vox. Vox és un dels que han fet les campanyes més populistes, agressives, i saben funcionar més per xarxes socials. T'ha cridat alguna cosa en concret de Vox, en general?
Sí, com només han fet campanya a nivell nacional, és a dir, com menysprearan els candidats a nivell municipal, quan dic menysprearan vull dir no destinar ni recursos, ni cartelleria, ni res, ho han destinat. Un exemple, Santi Abascal ha estat d'aquests 14 dies, 3 sense fer campanya, sense fer actes, i no li ha fet falta. Per què? Perquè el nivell de caixa de ressonància que tenen des de Madrid és tan gran, des de mitjans, recursos, etc. És a dir, Vox és un partit que té una maquinària a Madrid tan gran que no li cal aristes territorials, d'acord? I això cal tenir en compte i cal també...
Però que s'infiltra per les xarxes socials.
Evidentment.
Que és el seu fort, no?
Evidentment. I fins i tot un partit que se pot permetre no fer anuncis a Facebook, d'acord? Però tot i així, compensar-ho amb TikTok, o compensar-ho amb moltíssim WhatsApp, compensar-ho amb moltes llistes de distribució, etc.
Sí, la bombolla digital de Vox, que és molt forta i expansiva, no?
Exacte.
Mira, avui estem fent a la consulta de dos quarts, estem fent una pregunta que no sé si tècnicament, tu que monitoritzes molt on van les xarxes socials i quants seguidors té, clar, tu quan silencies algun compte a xarxes, això no queda palès, no?, a les dades que et diuen d'una xarxa, o sigui, T'ha silenciat tanta gent, això, no? Crec que no hi ha cap eina que ho faci.
No, tot i que estic segur que en termes de l'algoritme et deu penalitzar aquell contingut.
O sigui, perquè avui estem preguntant, has silenciat algun compte a xarxes últimament? És que avui aquest matí he vist també, per exemple, que gent que no volia saber spoilers de Succession havia silenciat la paraula Succession. Clar. O sigui, hi ha eines per poder silenciar coses que no vulguis veure.
Clar.
Tu has silenciat algun compte a xarxes últimament?
No, però jo sóc bastant de fer un follow. Quan hi ha febrades polítiques d'alguna cosa o això...
Deixes de seguir.
És molt sa.
Jo sóc més de silenciar, que ningú sàpiga que ho he
també
fet.
Tens raó.
I així
potser
no el veig. El veig, però no ho saben. Va, escolta, algo que pots posar aquí al mig i després responeu. Gràcies, Xavier.
Som Pop-Up Cat Ràdio a totes les xarxes. Amb Mariola Dinarès. La consulta de dos quarts.
Has silenciat algun compte a xarxes últimament? Va, anem a veure què és el que heu dit a les xarxes socials. Sílvia Creus, hola.
Hola, Mariola, bon dia.
Va, què diuen la gent pop-up?
Doncs mira, on són més de silenciar és a Facebook. El 83% diu que sí, això és molt, eh? A Twitter el 76% i on menys són de silenciar és a Instagram, que només diu que sí. Bueno, només guanya el sí, però un 53%. El Dani diu, molts, des de fa un any cap aquí és terrible. Al final vols estar tranquil a la teva bombolla, bar de Twitter. D'humor i filosofia. Salut. L'Anna diu, tots els que siguin de monedes virtuals, encara que li digui a l'algoritme que no vull, apareix sempre algun. L'Ordi diu que ha silenciat Eufòria, Eurovisió i Vinícius. El senyor Gonçal diu sobretot de magofades, terraplanistes, antivacunes, etc. La resta de trolls no em molesten. La Montse diu tot el que és propaganda torracollons de l'Instagram, els marco com a spam, els denuncio i bloquejo. La Glòria diu, buf, uns quants fan tanta mandra, i la Margarida, més d'un, no m'agrada que m'insultin.
Doncs ja veieu que la gent pop-up no té miraments i aquí controla les xarxes. Va, anem a veure de què parla la xarxa. Anem a veure les tendències, com era d'esperar l'avançament electoral acapara en aquests moments el trending topic.
Sí, sobretot el nom de Pedro Sánchez, 100.000 tuits i pujant, i les paraules eleccions generals i el 23, que se situen al damunt del trending topic. També el juliol i mitja Espanya. Bàsicament, gent que diu que el 23 de juliol la meitat del país estarà de vacances, inclosa Ana Rosa Quintana i els joves que estaran d'Interrail. Aquestes dues paraules, Ana Rosa i Interrail, són també tendència. I això ha fet també d'altra banda que es disparin les cerques a Google sobre el vot per correu, perquè la gent vol saber fins quan el pot fer, etc, etc. I és tendència a correu.
Clar, que bo. I clar, de fet és Pedro Sánchez qui els hi ha ofert aquí aquests avantatges al Interrail. O sigui, que tindrà fora tots els...
Per això.
És culpa d'ell, de que estiguin tots voltant per Europa els joves.
El Twitter sempre retorçant l'actualitat i buscant...
Sí, més val que riem, perquè ens hi ha una feinada brutal. A TrendsMap i el trending topic a Twitter destaquen també altres paraules.
Sumar, Corts, la Moncloa, el PP, autocrítica, PP i Vox, Pedrito, Sanchismo, Montero, Trias, dimitir i adiós. També hi ha molts tuits i reflexions que inclouen la paraula seguiu, i l'han fet tendència. Seguiu mentint, seguiu per aquest camí, seguiu pensant.
Coses que passen.
Etcètera.
És tendència Tezanos.
Burles i crítiques i peticions de dimissió pel president del Centre d'Investigacions Sociològiques, José Félix Tezanos, ja que el CIS donava com a guanyador al PSOE el 28M.
I hi ha molta conversa, centenars de milers de tuits amb les etiquetes hashtag eleccions 2023 i eleccions 28M.
TrendsMap en destaca a Catalunya el tuit del compte Elemental, que mostra un mapa d'Espanya acolorit amb els resultats electorals i es pregunta, però com no han de voler independitzar-se catalans i bascos? El mapa es distingeix clarament la silueta de Catalunya i la del País Basc perquè tota la resta del mapa és blau i vermell. Aquest tuit té prop d'un milió de visualitzacions.
La jornada electoral ens ha deixat diverses imatges virals.
Des de la inquietant portada del periòdico, que va barrejar amb intel·ligència artificial les cares de Trias, Colau i Collboni per crear el que, segons les prediccions, seria el pròxim alcalde de Barcelona, fins la cabra que es va colar en un col·legi electoral a Pontevedra, fet que va generar multitud de memes i acudits.
Molts ciutadans van compartir la seva acció de protesta,
que consistia a anar al col·legi electoral i, davant la mesa, estripar el seu vot tot fent un discurset sobre els seus motius per desconfiar del sistema. Això va provocar bromes i crítiques dels que planyien els pobres membres de la mesa electoral, als quals només els hi faltava haver de suportar, a més del que ja els hi tocava, doncs el que qualificaven de teatret o performance. Els vídeos de protesta es compartien amb les etiquetes Jo no voto i Abstenció activa 28M.
A dia de les eleccions municipals, com que no serveix de res votar cap partit polític perquè fan el que volen el nostre vot i no traiem a cap persona, jo trenco el meu vot.
Molt bé. Molt bé, li diu el de la taula. Un cop va començar el recompte de vots, hi va haver moltes queixes a la xarxa per la caiguda de la web que va habilitar el Ministeri de l'Interior per seguir els resultats de les eleccions, que va durar 2 hores.
Bé, doncs, per contra, molts tuiters catalans es van dedicar a fer captures de pantalla i compartir a Twitter gràfiques i formatgets dels resultats dels seus municipis extrets de la web del 324. És que el portal de notícies de TV3 i Catalunya Ràdio ha fet la cobertura digital més completa de la història, amb més innovació que mai, i la gràcia és que tota aquesta tecnologia, tota aquesta innovació i tota aquesta IA no es veien per enlloc, sinó que era productiu i efectiu i molt pràctic. Saludem des de la TV3 Anna Garnatxa, periodista, i la Bea Aguilar, que és cap de l'equip d'enginyeria multimèdia de la CCMA. Anna i Bea, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Bé, enhorabona, perquè aquí tot l'equip pop-up vam dir hem de posar lupa i el que ens agradi més, tecnològicament parlant, de tot el que s'ha fet a tot arreu, ho hem de destacar i us hem triat. Hem triat això perquè, no sé, ara veurem quin balanç en feu vosaltres d'aquesta experiència, però la veritat és que ho va fer servir un munt de gent a molts pobles, ciutats, i fins i tot es feia visible a les xarxes socials, no? Vosaltres quin balanç feu d'aquesta experiència?
Home, en general positiva, ha estat una feinada, perquè al final la Veus us explicarà més bé que jo, però més que intel·ligència artificial, nosaltres hem fet servir intel·ligència humana i moltes hores de feina, però el balanç ha estat positiu. De fet, des del portal no ens expliquen que els resultats en quantitatius, diguéssim, amb audiència, amb visites, han anat molt bé, que el 324.cat va fer doncs la millor audiència en un dia d'eleccions des de que tenim dades o des de que es comptabilitzen. Per tant, en aquest sentit és molt positiu. De fet, ells creuen, calculen que més d'un 40% van augmentar els usuaris únics al portal, més d'un 40% ahir a la nit electoral. No? Per tant, en aquest sentit doncs és positiu i per tant estem contents.
Anna Garnatxa, clar, dius humana, perquè clar, nosaltres veiem la cosa ja feta, que semblava una cosa més simple, i no? Les coses més simples són les més difícils de fer. No sé de quina manera havíeu d'introduir vosaltres les dades. Quina ha sigut la feinada humana aquesta que dius?
A veure, la feinada humana és, segurament, si us heu fixat, si vosaltres agafeu la web del Ministeri, la d'Indra, que al final tots xupem les dades que ens dona Indra a la nit electoral, si fixeu, mireu, el guanyador per Catalunya és el CP, no? CP, que vol dir Candidatura de Progrés, que vol dir PSC. Llavors tu això a l'espectador, o sigui, a l'espectador i en aquest cas també a l'usuari a internet, li has d'explicar que això són els socialistes, què és CP, no? Llavors, al final, tota aquesta feinada l'has de fer prèvia. Tu has d'estar preparat perquè això et passarà o et pot passar, no? I per tant, has d'escriure bé el nom dels candidats, perquè si tu vols parlar de que García Albiol aconsegueix la majoria absoluta a Badalona, tu has de saber que aquesta persona se la coneix per García Albiol i no per García només.
Clar.
No? Per tant, li has d'explicar a la màquina que això és així. I per tant, hem entrat molts noms, hem explicat si són homes o dones perquè puguin dir alcalde o alcaldessa, hem explicat si ja eren alcaldes o no ho eren, li hem explicat a la màquina si ja havien estat candidats o no, li hem explicat de quin paraigües es presentava cada partit, hem buscat fotografies de tots els candidats que podien guanyar aquestes eleccions. Per tant, clar, tot això és una feina prèvia que tu has de fer, que porta molta, o sigui, són hores, s'ha de treballar molt bé, i aquí, evidentment, hi ha treballat moltíssima gent.
Clar, Anna, i això era una feina prèvia, que va ser, llavors va ser molt senzill, en el moment que es anaven alimentant de les dades i dels resultats i el percentatge de participació, aleshores ja va ser senzill, o també s'havia d'estar molt al tanto?
Mira, la veritat és que van funcionar molt bé, va haver-hi molt pocs errors, i clar, una vegada van arrencar les dades, les notícies ja estaven molt molt programades, amb uns algoritmes molt programats, i van funcionar, la veritat és que molt bé, i vam haver de fer molt pocs retocs.
Bé, Aguilar, clar, ja s'havia fet una versió més senzilla en anteriors eleccions, oi? En què s'ha millorat i en què s'ha perfeccionat en aquestes?
Hola, bon dia.
Hola.
Bueno, primer de tot, m'agradaria recalcar que això és possible gràcies a la feina de molts equips d'enginyeria de la CCMA, no només el meu, de l'equip multimèdia. Aquí han participat l'equip de dades, que fa possible el que comenta l'Anna, no? Que tinguem totes aquestes dades, aquest nivell de detall de les dades a la nostra base de dades, i això és possible gràcies a aquest equip i la gestió d'aquestes. i després en un altre equip, que és l'equip de mitjans digitals, que és el que s'encarrega doncs, que una vegada nosaltres els hi facilitem aquestes notícies i aquests textos per posar a la web, doncs són els encarregats de muntar aquesta web, no? I que pugueu accedir a cadascun dels municipis i veure tota aquesta informació. I per tant, només sóc jo estic aquí per explicar-ho, però que hi ha molta gent al darrere. I el canvi que s'ha fet és una mica el que deia l'Anna, no? O sigui, s'ha extès a tot el territori i per tant arribem a aquests 947 municipis amb cada una de les casuístiques particulars de cadascun d'ells, però a més doncs, tot el tema de la inclusió de gènere, doncs els ajuntaments, no? La casuística de la paeria en el cas dels municipis de Ponent. És a dir, arribem a aquest nivell de detall, no?
Clar, tota aquesta feinada bé que heu fet ja us servirà ara per aquestes eleccions generals que s'acaben de convocar, perquè ens està esclatant el cap a tots, no? Però no sé si es podrà reaprofitar alguna cosa.
Sí,
sí,
sí.
Sí. Val, sí. Doncs ja està, estem més tranquils.
Sí, sí, sí. A veure, la feina que fa l'equip d'informatius, en aquest cas l'Anna com a líder, no?, del que seria notícia, del que vol destacar i el que vol que tinguem en compte en aquests algoritmes, doncs segurament hi haurà una part que sí que l'haurà de fer de nou, no? La genèrica doncs, d'anomenar el primer, el segon, amb els seus resultats, doncs no, però el detall del que deia i de preparar les dades i tot això s'haurà de tornar a fer, i aquí són enginyeria també hem d'acabar de donar unes millores per l'equip d'informatius per tal de que tota aquesta feinada prèvia la puguin fer més ràpid i més àgil.
Clar, jo he començat el pop-up avui parlant de la productivitat que ens està aportant la IA, no? Que ens ajuda a ser més productius. En aquest cas és un exemple d'això, no? Perquè si això ho haguéssim de fer així com de forma més manual, seria gairebé impossible donar aquestes dades a temps real i d'aquesta manera, i fins i tot un pactòmetre que et permet com jugar una mica. No sé fins on creieu que pot arribar això amb l'ús de la intel·ligència artificial, i també reivindicar que ja fa temps que la feu servir, no? Perquè ara sembla que ara hi hagi el boom i el hype de la IA i tot és IA, tot és IA, però ja fa temps que això existeix, no?
Mira, nosaltres, pel programa d'informatius, ens va passar una mica això que deies, no? O sigui, el programa electoral ens va passar que teníem 947 municipis, que les dades d'escrutini arriben, si no falla l'enviament de dades per part d'Indre, però si no falla, cada 3 minuts arriben dades noves, i és impossible seguir l'escrutini a mà. És impossible poder fer ni que sigui fer un sol titular.
Clar.
I que cada 3 minuts et pot estar canviant. Per tant, necessitaries molta gent i, a més, no seguiries. Llavors vam veure claríssim que això s'havia d'automatitzar d'alguna manera. I el 2015 ja vam començar-ho a fer, però només pel programa de tele. I sí que fèiem un titular pels municipis i ensenyàvem una fotografia del guanyador. Ens vam limitar a fer això. El 2019 ja vam fer una mica més i vam dir, per què no aprofitem aquests titulars que estem fent de tele, els enriquim més i els fem servir també per ser el titular de la notícia del portal.
Clar,
i vam fer una mica això, no? I també vam desenvolupar una petita entradeta. I aquest cop és quan hem dit, home, doncs ara anem més enllà, no? Ja sabem com fer-ho, anem a intentar desenvolupar més casuístiques, més variables, i intentem doncs, redactar, com hem fet ara, no? Pràcticament 4 blocs explicatius, no? Els resultats, qui entra i qui se'n va d'un consistori respecte a la situació anterior, la participació, analitzar dades de participació i després doncs, una mica de context d'alguns dels municipis més grans.
He de dir que m'imagino molts catalans i catalanes anar refrescant, eh? O sigui, tota l'estona hi ha les dades, a veure si hi ha més participació al meu poble. I molts grups de WhatsApp de localitats es passaven precisament la captura d'això que us estàveu donant. Clar, al web del Ministeri de l'Interior hi va haver-hi diverses vegades que es va penjar. Vosaltres veu tenir alguns problemes tècnics? Jo crec que no, no?
No.
O que no?
Vull dir que... No, perquè... Les dades seguien distribuint-se, diguéssim, tot i que el portal estigués caigut.
Ah, d'acord.
Sí,
qui no ho veia, diguéssim,
oficial.
Clar.
I en el cas del 324.cat no va patir cap mena de tall, no? Vull dir que podeu estar contentes del resultat, no?
Sí, el portal va anar bé, o sigui, nosaltres no ens va penjar el portal, no van deixar de refrescar mai les notícies amb els escrutats que estaven arribant a cada moment del Ministeri i per tant, doncs, en aquest sentit, a nosaltres ens va anar bé, no vam tenir cap problema tècnic.
No ho dic perquè quan les coses van bé no es veu la complicació que tenen, per tant, us volia felicitar Anna Garnatxe, Bea Aguilar i tot l'equip i tota la gent que ha estat treballant perquè això sigui possible. Endavant i esperem a veure amb què ens sorpreneu els generals. Gràcies, una abraçada.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bé, doncs...
N'hi ha que depenen de si agraden a les xarxes, n'hi ha que es concentren en allò que els fa sentir-se bé. Que escolti el pop-up. Un circ on un algoritme et diu què has de fer. La Mariola et dona les eines per obrir la ment. I així funciona el món.
Opa, a Catalunya Ràdio, amb Mariola Dinarès.
Mariola Cubells, hola.
Bon dia, Dinarès, com estàs?
Bé. No sé, jo hi molta innovació a la televisió en general, no hi va haver.
No, vaig a confessar-te que jo vaig veure menys que mai. ¿Vale? Perquè no estava en el millor dia. Me va afectar prou, és a dir, jo el revés en la meva comunitat m'importa. Per a mi és un revés, clar, bueno, a aquestes altures de partit no vaig a amagar quina és la meva ideologia, no tinc per què. Llavors, vaig a amagar-me de veure coses. Però bueno,
valencià,
ho sentia... Sí, en el meu... Sí, en el meu país, clar. Però està tot inventat a la tele. El que passa és que, bueno, és el que s'ha de fer, no? Tu creus que es pot fer molt més?
Home,
no.
Mira, ara parlarem amb una persona que t'interessarà molt, perquè, clar, la intel·ligència artificial no és l'única tecnologia que està fent canviar la manera de comunicar els resultats electorals als mitjans. També hi ha la realitat augmentada i la realitat virtual, que cada cop són més presents als programes electorals. És evident que miraves La Sexta i no és un embolic de números, això, però això ja és habitual, no ho canvien. I, en canvi, per exemple, en el cas de TV3, van voler fer els consistoris...
I era més net.
Clar. Sí, mira, i podem parlar amb l'Ivan José, que és el cap de disseny gràfic i espai de TV3. Hola, Ivan, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Bé,
hola,
Ivan. El programa d'ahir vam poder veure salons de plens virtuals que s'anaven omplint d'uns colors o d'uns altres, també gràfics que apareixien davant els periodistes a moda de taulell. Era complicat fer això i estàs content del resultat?
Sí, la veritat és que estem molt contents perquè estem fent servir una tecnologia des de fa bastant temps, ja des de fa gairebé 20 anys, és la mateixa tecnologia, no? Llavors, a poc a poc, l'anem portant una miqueta al límit i jo, sincerament, crec que ara ja està al nostre límit. Va ser el que va veure ahir, no? Vam intentar doncs, com deia, no? Portar el màxim a les nostres possibilitats gràfiques a l'hora de poder explicar i donar resultats.
I des d'un punt de vista tecnològic, és molt difícil crear aquests salons de plens als programes electorals?
Sí, la veritat és que per fer sobretot el que són les façanes, perquè la gran novetat del programa d'ahir van ser les façanes exteriors, el que fan a les sales de plens ja fa temps que les estem fent, el que passa que en principi les fèiem sense una estructura realista, no? I en canvi les façanes no les havíem fet mai amb aquest realisme. El que vam fer va ser anar físicament als ajuntaments i treure fotos i a partir de les fotos remodelar models 3D de que és l'edifici en si i llavors projectar després els resultats a sobre d'un model 3D. En realitat no era una imatge de vídeo ni una fotografia, sinó de models 3D amb textures totalment realistes.
Sí, que no sabrem a vegades si una cosa és real o està feta a través de les màquines. Estem en aquest moment. Clar, una de les coses és que jo m'imagino que el problema d'utilitzar això és que els periodistes i els equips han de, diríem, assajar molt, no?, prèviament.
Sí, nosaltres portem un mes, matí i tarda, assajant aquest programa, tant amb els periodistes com a nivell tècnic de tot l'equip, per assegurar que les dades que estan enviant des del Ministeri pinten exactament allò que diuen, per no cometre errors.
Clar, Ivan, però a mi això sempre em fa molta gràcia perquè al final, és a dir, aquesta tecnologia que hauria d'ajudar a aligerar, no? A, bueno, a fer les coses més senzilles, obliga a un treball extra per part dels sers humans, no? I això sempre m'ha fet gràcia, no? Jo recordo en, el dia, en els diaris també, no? Quan estava la fotografia digital. Bueno, al final tancàvem igual de tard que quan no estava la fotografia digital, no? Llavors, me pregunto això com es combina.
Clar, però el resultat després és meravellós, no?
Clar, és meravellós, però això suposa un esforç, un doble esforç, no, Ivan?
I tant, això és com una orquestra. En realitat, si us imagineu una orquestra, totes les peces han de anar al mateix ritme, en el mateix moment, i nosaltres som una orquestra en aquest sentit. Hi ha tota la part de documentació que ens passa totes les dades, la part d'enginyeria que posa aquestes dades a una base de dades que nosaltres recollim i amb un software propi que vam crear ja fa temps, per això potser també som capaços de cada vegada representar la informació d'una manera més neta i més clara, doncs amb aquest software que anem evolucionant fem que el nostre grafisme en temps real reaccioni a aquestes dades que estan rebent. Realment és un equip molt gran de gent, molt coordinada, i si us imagineu una orquestra, jo crec que és l'exemple ideal per entendre una miqueta com funcionem.
No, ja està bé que sigui un programa propi que el podeu anar adaptant amb les necessitats. I res, una última pregunta que et volia fer. Clar, vam veure a les prèvies, a les coses que van fer els periodistes per xarxes, que hi havia un gran croma, no? Però clar, estem en un moment, no sé si podíem dir de la desaparició del croma i l'arribada de les pantalles virtuals, però clar, les pantalles que mostren imatges darrere dels periodistes, diríem, i no, que no cal que sigui un croma. En quin moment estem, això? Acabarà desapareixent el croma, Ivan, segons tu?
Home, el gran avantatge de les pantalles, evidentment, és que els periodistes se'ls fa la feina molt més fàcil, no? Perquè clar, ells veuen exactament allò que estan explicant. El gran esforç dels periodistes en casos de treballar amb croma, doncs és que s'han d'imaginar una mica, no? I han d'estar molt posats, necessiten molt d'assaig per realment donar la sensació a l'espectador que estan integrats en aquell espai, no? Doncs llavors, les pantalles, jo crec que sí que són el proper pas, és anar a pantalles LEDs per pintar tant decorat com a nivell de grafisme.
Seria una bona notícia pels homes i les dones del temps, t'he de dir, eh?
Sí, sí, tant.
I tant.
Perquè és més difícil. Tant temps mirant, ara ja s'ho saben, perquè fa tant anys que ho fan. Moltíssimes gràcies i felicitats per la feina. Suposo que ja estàs treballant per les seleccions generals, no?
Sí, sí, avui ha sigut una sorpresa. Aquest matí estem tots una mica convulsionats.
Estem tots una mica flipats i bloquejats.
Sí, sí, sí.
Gràcies, una abraçada.
Molt bé. Vinga, gràcies. Adéu.
Escolta, i ens queden, mira, et deixo 3 minuts perquè desconnectem de tot això que hem viscut.
Mira, has de veure en HBO una sèrie que és la història real de Candy. Jo no sé si vares veure aquesta sèrie en Netflix.
Què vols dir? Candy dels ulls i que plora? Candy? No,
Candy, una assassina que va matar a la seva...
Pensava que l'ànime.
No, una assassina que va matar a la seva amiga, que va haver un documental i una sèrie en Netflix, està molt bé, és una història real, i ara han fet en HBO Love and Death, que està molt bé.
Sí? Molt bé. Love and Death, la història real de Candy.
De Candy, però Candy és que és molt coneguda la història real.
Sí.
Isa, te la metes en vena, això
sí?
Ja t'ho dic. La segona és Somewhere Boy, que és una sèrie de filming pertorbadora, la història d'un noi que el seu pare el va tancar des de xicotet perquè tenia por de que li passara alguna cosa.
Ai, a la bombolla.
Sí, i està molt bé, molt bé, molt bé. I després un divertiment absolut, que és una sèrie argentina a Disney, que es diu El Encargado. El protagonista és el mateix que el de Secreto de sus Ojos. Que és divertidíssima.
Això ho necessitem. Per tant, Love and Death, Somewhere Boy i El Encargado a Disney,
sí.
Un concierge a la seva estratègia per vengar-se.
Sí.
Això és per desconnectar.
Per desconnectar, Mariola, perquè ja, mira, o sea, tu no te quedes res també per les pròximes eleccions, que també tindràs que estar així al peu del canó.
Clar,
i jo no sé si estem preparats, anem a suportar aquesta invasió també
tinc
audiovisual.
Moltes preguntes, perquè el 23 de juliol Interrail no, però o sigui, la programació d'hivern ja s'ha acabat, diríem. I en
tant.
La programació d'estiu,
no,
però
pues
no sé si hi haurà canvis amb això.
Hi haurà canvis segur. Mira, això, Anna Rosa que deia fins a setembre, tal, pues mira, ara Pedro Sánchez li ha fotut la...
O sigui, tu creus que Anna Rosa recularà i no anirà de vacances?
Hombre, com va anar-se'n, clar. No? I a més, que era en setembre, continuaria els matins. Ara ja no cal que continuï els matins, perquè ja estarà tot el país venut en juliol.
Clar, clar. Hosti, tens raó amb això. Ben vist. És que ets bona, Covells. Fa temps que t'hi dediques, això.
Clar, clar.
Bé, gràcies, Mariola Covells. Som la Mariby Pérez, l'Albert Castellví, la Sílvia Creus, la Marta Gricià, Jaume Borges, Joan Arenyes, Pepi Quinteros del Control Central, i qui us parla, Mariola Dinarès, que era demà és dimarts, i demà, mira, parlarem amb Ricky Rubio, perquè ens explicarà una iniciativa per deixar de fumar, que està molt bé. Adéu-siau.
Pedro Sánchez descol·loca propis i estranys i avança les eleccions generals el 23 de juliol. Bon dia, són les dues.